és Quin Estiu.
Quin Estiu és el revers estiuenc de l'informatiu vespre. T'estarem acompanyant fins a les 8 en Pablo Morganti, que està als controls tècnics, i qui et parla, en Vicent Tur. Ahir va entrar en vigor la llei que permet multar els pisos que es lloguin a turistes, una llei, ja sabeu, molt esperada. Ho pot fer el govern balear i ho poden fer els consells. Avui parlarem amb el Consell d'Eivissa. Eivissa és una de les zones, ja sabeu, problemàtiques en qüestió de lloguer de pisos a turístiques. I parlarem amb el Consell, dèiem, per saber si ja s'han començat a obrir expedients o una oferta il·legal, que només a la major de les Pitiuses es compta per desenes de milers de places. A la secció Això és de Traca visitarem la localitat de Ló, a Menorca, que estan en plenes festes de Sant Llorenç. Abordarem un clàssic de la literatura russa a la nostra secció de llibres i us proposarem una mica de sopa de caragol amb la nostra cançó de l'estiu. Això és IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. Ahir va entrar en vigor a les Balears la llei turística. Fa 24 hores que està en marxa. Ja sabeu que aquesta llei preveu multar els particulars que lloguin de manera irregular pisos a turistes, per exemple, fins a 40.000 euros. Hi ha les plataformes tipus Airbnb fins a 400.000 euros. Hi ha, bàsicament, dos àrees calentes, si em permeteu l'expressió, a les Balears, que sobre els pisos turístics. Una és la ciutat de Palma, l'altra és l'illa d'Eivissa. Ens desplaçam a l'illa d'Eivissa per parlar amb el director insular d'Eivissa, de turisme, que és en Vicent Torres. Benet, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Molt bona tarda, Vicent. No sé si en aquestes 24 hores i una mica més que portau de llei turística heu posat cap multa. O les ha de posar el govern?
Bueno, la veritat és que nosaltres, com sabeu, portàvem molt de temps darrere tot aquest tema, i el govern, ahir justament, que era festiu aquí a Eivissa, va fer una roda de premsa on comunicava aquelles primeres actuacions que ja han emprès. I el govern, en aquest cas, fet que aquestes plataformes estan anunciant no només l'illa de Mallorca, sinó les quatre illes, té potestat de poder intervenir directament damunt d'aquestes plataformes, i sabem que ja els hi han fet un requeriment. Nosaltres, per nostre costat, ja fa temps vàrem enviar uns requeriments a totes aquestes plataformes, però era abans d'entrar en vigor la norma. I ara el que farem serà tornar a incidir una altra vegada amb aquestes plataformes, de les quals sabem que anuncien aquest tipus d'activitat a la nostra illa d'Eivissa.
El Consell d'Eivissa farà algun tipus d'acció o ho deixarà de moment en mans del govern balear?
No, a veure, com he dit, el govern farà l'acció que pot fer dins del seu àmbit potencial, però en altre fet que tenim les competències en matèria d'ordenació turística, també volem fer accions directes damunt les plataformes i damunt la gent que sabem que s'anuncia o que tenim constància de que fa aquest tipus d'activitat.
Quina constància teniu? És a dir, quanta gent podria estar mantenint, estic parlant de particulars, aquesta activitat de manera irregular a l'illa d'Eivissa?
A veure, dades concretes no els tenim, perquè estem davant un fenomen una mica especial, no?
D'una estimació?
Una estimació, bé, sabeu que hi havia unes dades que va donar Exceltura en el seu moment, que parlava d'uns 50.000 llits. Jo, qui sap, diria que són unes xifres una miqueta altes, però sí que és veritat que estem davant un número molt elevat. Nosaltres sí que tenim dades, tenim llistats de gent que s'anuncia. Vull recordar que està funcionant des de fa un temps aquest correu electrònic on la gent ens pot fer arribar denúncies de on s'estigui donant l'activitat, i evidentment això ens ha donat la possibilitat de poder recollir tota una sèrie de dades que fins ara no podíem actuar, i ara que tenim la modificació de la llei, que és molt més clara, ens permetrà començar a posar ordre, que és el que fa falta, posar ordre.
s'actuarà de manera imminent o no? Perquè hi ha hagut molta pressa per fer aquesta llei. Vull dir, es volia aquesta llei per aquest estiu, s'hauria volgut abans, va haver-hi un problema de configuració i de falta de claredat inicial de la llei, es va rectificar de pressa i corregent, ja veurem si s'haurà rectificat bé o no, esperem que sí. Això és imminent? És a dir, el Consell d'Eivissa i el Govern Balear començaran de manera imminent, immediata, a obrir expedients i a posar multes tant a particulars com a plataformes?
Tot allò on puguem, sí. Sí, sí, està clar.
És a dir, ara mateix el Consell d'Eivissa treballa en posar multes ja, des d'allà.
Mm-hmm. Correcte, correcte.
Des d'avui, perquè ahir era festa.
Sí, 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 sí. A veure, com he dit abans, nosaltres el que farem serà incidir en tota aquesta sèrie de requeriments, no només les plataformes, també les immobiliàries. Jo vull recordar que les immobiliàries també són un indret on algun d'ells, evidentment, no es pot generalitzar, estaven fent aquest tipus de o potenciant aquest tipus d'activitat.
Mm. Aquest correu electrònic per denunciar casos està funcionant? És a dir, és funcionant, ja ho sabem, però està en marxa, la gent l'utilitza?
Sí, és a dir, la gent ens facilita dades, els inspectors recullen aquestes dades i es treballen. Hi ha que dir que desafortunadament a vegades ens arriben alguns d'ells que no són, diríem, àmbit competencial nostre, i a lo millor això pot suposar que alguna persona es senti com a defraudada, no? Però és que quan no és competència de turisme, evidentment no podem actuar com a tal.
Quan és que no és competència de turisme?
Pues, per exemple, és típic el meu que diu que s'està llogant, jo que sé, un pis i és un pis pues, que treballadors i hi ha remors, que això ens ha passat. Sí. O que ja s'està fent una certa activitat que realment no és una activitat turística, que també ens ha passat, no?
Quina és la denúncia més freqüent?
La denúncia més freqüent és la dels pis, és a dir, que en mi escalera, en el tercer o la segunda, pues, s'alquila. Mm. Aquesta és la més freqüent.
I de quina manera actues el Consell? Ho va comprovar? Envia un inspector?
Sí, aquest és el problema, que si no hi ha una constància de dir que s'estigui anunciant a un canal turístic o hi ha realment una prova perquè hi ha hagut una denúncia per part de la persona que ho ha llogat, és molt difícil poder comprovar o justificar que aquí efectivament es dona. I a vegades quan es pot requerir o quan es requereix en el titular des pis, ens apareix en un contracte d'arrendament urbà. Aquest és el gran problema que tenim. Però bueno, en tot i això es aconsegueix posar o dur endavant expedients. De fet, per exemple, ara fa poc...
Quants expedients hi ha ara mateix oberts?
Jo no tinc la dada davant, però per exemple te puc dir que ara fa poc, per nosaltres això sí que és una satisfacció grossa, han pogut, per exemple, obrir un expedient a un pis que s'estava llogant turísticament de forma irregular, i en aquest cas hi haurà una de protecció oficial, que aquí és el sumo, vamos.
Que això és greu.
Això és molt greu.
Això és el colmo, dit en castellà, això és el colmo del colmo.
Correcte, correcte. I aquest s'ha pogut agafar, amb totes les paraules, vull dir que tenim les proves suficients per dur endavant un expedient sancionador. També una altra cosa que vull recordar, la nova llei li crea unes obligacions en el propietari, cosa que abans només parlàvem de comercialitzadors. Ara el propietari també té unes obligacions. Jo no ho sé, però si tu tens un pis i el llogues, com a mínim sabrà què faran en el teu pis. Mm. Perquè, clar, moltes vegades la gent s'escuda que ho han llogat a una persona...
És a dir, ara no, ara no val que hi hagi un intermediari com a excusa.
No,
ara
no,
el propietari
no. també té
responsabilitat. Corresponsable de què s'estigui fent al pis.
Correcte, i els 40.000 euros de sanció que es pot posar a un comercialitzador, també se li pot posar en el titular de...
Vicente Rosbenet, director insular de Turisme d'Eivissa. Quan veurem les primeres multes?
Ojalà pogués aviat, ojalà pogués aviat, ho dic que
perquè la gent es faci una idea, perquè clar, nosaltres parlem així una mica en abstracte, però el que vol saber l'oient és quan hi haurà novetats, quan realment s'actuarà de manera directa, quan hi haurà les primeres multes, per exemple.
A veure, jo voldria que la gent no s'endugués la sensació de que fins ara no s'havia fet res, portant tant l'any passat com enguany, incidint moltíssim amb aquest...
Sí, però ara tenen la llei, vull dir.
Ara tenen
l'eina que estaven esperant per poder multar.
Com sabeu, el govern li ha donat un plaç de 15 dies a les plataformes per retirar tot aquest d'això. Nosaltres ara anem a fer un seguiment. Nosaltres no fa falta donar-li el plaç. Si no ho retiren, si no retiren els anuncis, els podem aixecar exacte en el mateix moment. Per tant, estan parlant d'un temps realment curt. que en els pròxims dies hi començarà amb actuacions contundents.
Vicent Torres Benet, per tancar l'entrevista, no volem deixar de perdre l'oportunitat de parlar d'un tema que no és tant d'àmbit balear, com és el lloguer turístic de pisos, però és d'àmbit eivissenc. I altres bandes també el negoci es va estenent, són els beach clubs. A Eivissa s'estan produint, anys després de l'esclat dels beach clubs, jo penso que personalment una mica de tard, uns primers intents de regulació de la seva activitat. Per exemple, l'Ajuntament de Sant Josep de Sa Talaia, que és on probablement més beach clubs hi ha de l'illa d'Eivissa, ha reduït el marge sonor, els decibels que poden emetre a l'exterior aquests beach clubs, de 80 a 65 decibels, que és una disminució important. Li demanam a vostè, per part del Consell d'Eivissa, hi haurà algun tipus d'intent de regulació de tot el que són els beach clubs a l'illa d'Eivissa, i que molta gent, molts de ciutadans, pensen que han suposat d'alguna manera una privatització de l'espai públic, com són les platges?
Sí, bueno, com sabem, hi ha realment un problema seriós amb aquest tipus d'activitat, sobretot per fet que aquí en alguns casos s'estan extralimitant. Aquesta entrada en vigor de la modificació de la llei d'ahir també ens otorga en els consells la potestat de decidir què volen fer amb aquest tipus d'activitat, cosa que és molt important. Per tant, l'exercici que tenim que fer ara des d'aquest consell és delimitar el creixement d'aquesta activitat, i nosaltres estem per la labor de limitar-lo, i sobretot estem per la labor de posar ordre en l'oferta que tenim. Estan parlant o s'està parlant de molts de biscups d'Eivissa, però si mires el registre insular, molts d'ells no estan registrats com a tal, s'estan comercialitzant com a biscups, però estan legalitzats com una altra activitat. Nosaltres volem posar ordre aquí, volem que cada un faci l'activitat que li correspon, i sobretot ajudar en els ajuntaments, com és el cas de Sant Josep, que han pres iniciativa de, dins del seu marc competencial, posar ordre a el que és l'emissió de remors, sobretot en sol rústic, que vull recordar que el PTI precisament també delimita aquest ús d'activitat en el sol rústic.
Vicent Torres Benet, li pregunto també per quan pensa que es podrà actuar en algun sentit per posar-hi una miqueta d'ordre, perquè l'estiu va avançant.
A veure, desafortunadament tenim que fer tota una feina burocràtica, per dir-ho així, no és tant avui per demà, però sí que en el pròxim ple no volem dur-ho ja s'acord d'aprovació de limitar el creixement d'aquesta activitat turística.
Vicent Torres Benet, no tenim més temps. Moltes gràcies i bona tarda.
Vinga, bona tarda.
Això és Quin Estiu. Fem ara una petita pausa per la publicitat, però tornem de seguida.
Això és Quin Estiu.
Este verano viaja con Balearia y Halcón Viajes. Viaja a Valencia, Denia, Barcelona, Ibiza desde 19 euros. Precio residente por trayecto. Viajar con Balearia es viajar con tu coche sin límite de equipaje, con los mejores menús y un mundo de entretenimiento para toda la familia. Halcón Viajes y Balearia. Algo más que viajar.
En Pep viurà a Balears, en Andreu a la península. Són bessons, però no són iguals. Si no faim res, en Pep haurà de pagar més per menjar, vestir-se, viatjar, com et passa a tu. Viure a les illes no ens pot costar més. La solució és el règim especial de les Illes Balears. Volem rebre el que toca. Informa-te'n a rebreelquetoca.caip.es. Govern de les Illes Balears.
IB3 Ràdio. La ràdio pública de les Illes Balears. Alcúdia, Andratx i Solla, 89.2.
Això és Quin Estiu.
Avui a la nostra cançó d'estiu us portam un grup d'Hondures que allà cap als anys 90 estaven obsessionats en fer-nos menjar sopa.
Si tú quieres bailar, sopa de caracol,
guatane y conso,
yupi papi, yupi papi.
Yupi pa mi, yupi pa ti, o algo paregut. Es tracta de Banda Blanca i el seu Sopa de Caracol. Tot i les seues notables virtuts rítmiques, a l'hora de fer moure l'esquelet al públic, només se'ls coneix un èxit, aquesta sopa, que durant l'estiu de 1991 els espanyols es van trobar fins a la sopa. Sí, ja sé que és un acudit molt fàcil i, a més, molt dolent. Els Banda Blanca mesclen diversos ritmes, però sobretot basen les seues composicions en l'anomenat baile punta, un ritme tradicional d'Hondures. Després del seu èxit inicial, varen mantenir una mica el tipus a Llatinoamèrica, aquí no tant, amb una sèrie d'àlbums titulats Fiesta, és a dir, Fiesta 1, Fiesta 2, Fiesta 3, etc. I la seva fama va declinar definitivament a finals dels anys 90. Amb el Baila Punta i aquesta Sopa de Caracol varen conquerir el 1991 totes les pistes de ball.
Guata winegi guanaga. Si tú quieres bailar, sopa de caracol.
Això és de traca.
I amb molt de gust, ara l'equip de Quin Estiu ens desplaçam a la ciutat de Laió, a Menorca, pronunciat l'O, per veure si ens conviden a un gin o què, perquè estan de festes, en concret, amb les festes de Sant Llorenç, que es celebren molt especialment tots aquests dies, sobretot aquest cap de setmana, i també m'imagino que demà, que crec que és Sant Llorenç justament. Tenim a l'altra banda del fil telefònic a la batlessa de l'O, que és na Misericòrdia Sugranyes. Com anam? Bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Molt bona tarda. Com ho tenim, això del gin? Bé, no? Sí.
Perfecte. Aquí, sí. Més que gin, nosaltres li diem, a l'O, li diem pomada.
Pomada.
Perquè ho cura tot.
Ho cura tot.
Claro, gin enginyonada. I aquí utilitzem la paraula pomada. O sigui que si es ve a l'O, que ja convida tothom que vingui cap a l'O aquestes festes, que són les més meravelloses, aquí quan s'arriba es demana una pomadeta. I no cal anar a la farmàcia, sinó que en el mateix bar te donen el gin amb la llimonada.
Misericòrdia, ja tot preparat. Misericòrdia, com ho celebra aquest Sant Llorenç, la gent de l'OC? Són unes festes, pel que jo tinc entès, jo no hi he estat mai, malament, ja hi estaré algun any.
Malament,
molt malament. Però, vull dir, com ho celebren? Tinc entès que són unes festes de cavalls, també.
Home, clar, és que no hi ha festes sense cavalls. Els protagonistes principals d'aquestes festes són els cavalls. I els cavalls, els dies més grossos de la festa, com aquell qui diu, és dissabte i diumenge, i el dissabte és quan venen a buscar ja el caixer val a l'Ajuntament, que pugem a ses completes, i ja després al posterior jaleo. I el diumenge, després de la missa dels caixers, seguim amb el jaleo, amb els caixers. Aquests són els dies de festa gran, però clar, és que l'O, vull dir, aquests dies la manera de celebrar les nostres festes és que és un cúmul de sensacions i emocions plenes. O sigui, veus que tota la gent és una manera de... Les festes les compartim, doncs, la família, amb els amics, i l'O va de les festes, que és que jo crec que tindrien que ser tot l'any, és que en aquestes festes som tots amics. Punto, s'ha acabat. No hi ha problemes, tothom està content i tot aquell que, bueno, que, per exemple, tenim gent que per qüestions de feina pues no poden vindre a les festes perquè estan fora de Menorca, pues són dies que tothom enyora molt pues les seves festes de Sant Llorenç.
En matèria política no hi ha diferències aquests dies?
Hombre, en matèria política, afortunadament, aquests dies tot això queda aparcat.
Només faltaria. Bé, no, hi ha festes que la política també s'hi fica. Són festes familiars, són festes de poble, i va tot Menorca.
Exactament. Aquí, les festes de l'O, pues, la veritat és que són unes festes molt... Bueno, a les que ve moltíssima gent de tot arreu de Menorca i també ve molta gent de fora, perquè, bueno, els fem sentir com si estiguessin a casa seva. i tota totes les cases, independentment de lo que fem a nivell d'ajuntament, pues totes les cases pues organitzen coses pues per trobar-se i punt de trobada amb tots els amics que no millor de gent de fora que no veus a tot l'any, i en canvi saben que aquesta data tothom està aquí. I a nivell d'Ajuntament pues, fem tantíssimes activitats que penseu que per començar a celebrar les festes de Sant Llorenç van començar el dia 28 de juliol i acabarem el dia 14 d'agost.
No està malament.
Hombre, nosaltres ens ho prenem una cosa molt sèria, fem molt, bueno, sèria i molta bulla, claro. Però és allò de que totes les activitats que porta a terme l'Ajuntament també tenim que aprofitar per agrair a totes les entitats, perquè hi ha molts esforços de moltíssimes entitats esportives, culturals, d'oci, que precisament en col·laboració amb l'Ajuntament pues és un sinfín d'actes que es fan. I el que sempre hem procurat és que abarquem tots els públics. Tenim que tindre en compte els més menús, tenim que tindre en compte els més adolescents, els que encara no tenen els cotxes, que no es poden anar davant de l'altre, i nosaltres fem activitats pròpies per ells, després més majors, o sigui que cada àrea, cada àmbit de l'edat, com aquell que diu, té les seves activitats.
Com a alcaldessa, quina és la seva activitat preferida? L'acte que més li agrada anar, perquè m'imagino que entre el regidor de festes i l'alcaldessa aquests dies s'hauran de repartir una miqueta tot, tu vas allí, tu vas allà, perquè toca estar al peu del canó, evidentment. Quina és l'activitat així que més li agrada anar?
Avui tenim un homenatge que és la primera vegada que es fa a tot Menorca, perquè hi ha una música, que és la música del jaleo, que és la que està a totes les festes de Menorca. I aquest any a l'O li fem un homenatge a aquesta música, perquè aquesta música resulta que que forma part d'un fragment d'una sarsuela que és el Postillón de la Rioja, que imagineu d'on ve aquesta música. I aquest any, juntament amb la banda de l'O i artistes de l'Escola de Música de l'O, pues es farà aquest homenatge que consistirà en diversos concerts, després diversos vídeos de lo que és l'evolució de les festes de Sant Llorenç. O sigui, comencem ja des de, per exemple, si la música del Fleu va néixer a Ciutadella l'any 1888, ara aquí tenim una sèrie de vídeos que veus tot com ha anat evolucionant les festes, les seves vestimentes, les seves costums, i moltes que són ja més de cap aquí, clar. Tot això ho fem dins un marc incomparable, que jo no sé si el coneixeu ja, que és el Pati de Sa Lluna, que ara hem rehabilitat i que és visita obligada a l'O, que és espectacular. I clar, ara tenim un aforo que està tope de gent per viure això, perquè moltes de les persones que sortiran en aquests vídeos, de les més recents, clar, pues que encara són vius i tal, pues imagina els records que portaran a tota aquesta gent.
Misericòrdia Sugranyes, hi ha competència entre els pobles de Menorca per fer les festes més grosses o més importants, o no?
No. Jo crec que cada festa, cada poble ho sent d'una manera especial. Per tant, competència, no ho sé. Aquí el que cada un, bueno, jo almenys aquí amb el grup de regidors, el que volem és que les nostres siguin excepcionals, però no per competir amb unes o amb altres, sinó perquè els nostres veïns gaudeixin de les seves festes. I jo crec que és el més important que hi ha. I si nosaltres, si es considera un acte o un altre, no ho sé, no anem en competició amb ningú.
Misericòrdia Sugranyes, darrera pregunta. Faci'ns una petita radiografia de l'O, de la localitat de l'O, per la gent que no la conegui, a què es dediquen, pateixen turismofòbia, no sé, quatre pinzellades, quants habitants?
Bueno, a l'O tenim prop de 10.000 habitants, és un poble que molt acollidor, que molt obert, i que el tracte amb els visitants i tot és molt, molt afable, de turismofòbia, de tot això, nada de res. Res de res. I bueno, és un poble que tenim indústria, i una part molt important dedicada a serveis per en quant a tot lo del turisme, però aquí com a indústria tenim tot la indústria del calçat i tenim la indústria de les bisagres. Imagineu-vos un poble de 10.000 habitants que està distribuint bisagres del tema de portes, vaixells i tot a tot el món, vull dir que i a nivell d'indústria pues, som un de, bueno, a part indiscutiblement tot el que és formatges, perquè aquí tenim moltes fàbriques de elaboradores de formatge de denominació d'origen de Moc. Per tant, és una societat que està pues, industrial, turística i amb moltes activitats arreu de l'any, a tot l'any.
Batlessa de l'O, Misericòrdia i Sobranyes, ho teniu molt bé, veig.
Clar que sí, ens esforcem en tindre-ho millor i tenim el recolzament de tot el que són les associacions, les entitats, perquè hi ha molta gent que passa davant, que és l'única manera de que tothom de qualque manera se senti representat.
Misericòrdia Sugranyes, molt bones festes i moltes gràcies per atendre'ns.
Moltíssimes gràcies a tots vosaltres i bueno, us espera a les festes de Sant Llorenç. El divendres comencem, us esperem.
Moltes gràcies. Era Misericòrdia Sugranyes, la batlessa de l'O. Si estau per Menorca o si penseu anar-hi o si teniu disposició per anar-hi, ja sabeu, sobretot aquest cap de setmana hi ha festa grossa a l'O, una localitat que avui hem conegut, a més una miqueta millor. Ens queda temps aquí en estiu per fer un tast literari. Ja sabeu que normalment acabem amb una recomanació lectora, idò arriba ara mateix.
Això és Quin Estiu. No te l'acabaràs.
Avui et proposam un autor clàssic que és el responsable de diversos totxo llibres famosos com Crim i Càstig, Els germans Karamazov o L'idiota. L'idiota ho deia sense ànim d'ofendre ningú. Es tracta de Dostoyevski i qualsevol dels tres llibres que hem mencionat supera amb escreix les 500 pàgines, que és el mínim per aparèixer a la nostra secció de llibres per a l'estiu. Els tres són altament recomanables i et proporcionaran hores i hores de lectura, però avui et proposam una obra de Dostoyevski que és un conte llarg o una novel·la curta i que es pot ventilar en una tarda. És una de les millors revisions que s'han fet d'un tema reiterat a la literatura, el doble. La novel·la es diu justament El doble. El seu protagonista es topa pel carrer amb un individu que és idèntic a ell, encara que amb un caràcter completament oposat. Si l'original és un home trist i gris, la còpia és un tipus obert i alegre. El doble de Dostoyevski comença així en la seva versió en castellà. Faltaba poco para las 8 de la mañana cuando Yakov Petrovich Goliatkin, funcionario con la baja categoría de consejero titular, se despertó después de un largo sueño, bostezó, se desperezó y al fin abrió los ojos de par en par. Durante unos instantes, sin embargo, permaneció inmóvil en la cama como si no estuviese aún seguro de estar despierto o de seguir durmiendo, de si lo que acontecía en torno a suyo era, en efecto, parte de la realidad o solo prolongación de sus alborotados sueños. Pronto, no obstante, los sentidos del señor Goliatkin empezaron a registrar con mayor claridad y precisión sus impresiones cotidianas y habituales. Familiarmente le miraban las paredes verdosas de su pequeña habitación, cubiertas de hollín y mugre, la cómoda de caoba legítima, las sillas de caoba de imitación, la mesa pintada de rojo, el diván tapizado de hule rojizo salpicado de repulsivas flores verdes y, por último, el traje que se había quitado a toda prisa la noche antes y había arrojado al buen Tuntún en el diván. A les 8 arriba el butlletí informatiu. Ja saps que demà torna el programa Quin Estiu a partir de les 7:30 de la tarda. Demà el farà Carmen Cires, la meva companya de ràdio, perquè un servidor s'agafa un parell de dies de vacances. Fins demà.
Serveis informatius d'IV3 Ràdio. Les notícies de les 8.
Bon vespre. La reforma de la llei turística dona combustible